Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Voleu jugar una estona amb nosaltres a feinejar amb la filosofia, a reflexionar, a donar la volta, a fer preguntes incòmodes? És el que ens proposa quinzenalment el Feinejant amb Filosofia, Pere Martí. Bon dia.
Bon dia.
Feinegem?
Sí, avui, tenint en compte que estem ja a les envistes d'una diada especial, Sant Jordi, pensat que més propi que parlar d'un dels elements centrals de la Diada, que són els llibres. I per fer-ho, evidentment, doncs, farem comentaris sobre algunes coses que es diuen habitualment sobre aquest temps, aquesta realitat, aquest objecte, però també abordarem alguna perspectiva una mica diferent. Bé, per començar podríem dir que el llibre és un objecte força singular. Ens acompanya des de fa molt de temps i, com d'altres objectes que no hi parem atenció, com les culleres o les forquilles o les pinces d'estendre roba, des de que van aparèixer s'han mantingut igual al llarg dels segles. I això també és una cosa bastant singular, no? Ha sofert poquíssims... Llavors, canvien molt aquestes... Pràcticament, des del moment en què Gutenberg va inventar l'impremta, s'han mantingut igual.
I s'ha vaticinat la seva mort en més d'una ocasió i resisteixen.
Efectivament, des de l'arribada de les noves tecnologies es va vaticinar que havia arribat ja el seu ocàs. I és cert, molts lectors doncs, els veus amb videollibres o audiollibres a la tablet, però no ha tingut l'èxit pronosticat ni de lluny. Ben al contrari. Sembla que els llibres no tan sols continuen, sinó que augmenten la seva presència en la nostra cultura i en la nostra societat. I justament la jornada que acabem de citar n'és un exemple fefaent. És una explosió de llibres i de gent que aparentment estan interessats en els llibres.
Se'n compren i se'n venen molts. No sé si després es llegeixen.
Aquesta és una altra qüestió. I no només se'n compren, se'n adquireixen, sinó que el que ha augmentat també de manera pràcticament exponencial és la producció de llibres. Aquí les noves tecnologies han, diguem-ne, intervingut positivament, hem de pensar, perquè si l'accés democratitza la cultura, la producció, doncs, encara la democratitza més, tot i que hi ha gent que doncs, en discrepa i diu això no està bé perquè tothom es veu en cor d'escriure. I amb això jo estic absolutament en contra. Una altra cosa és que siguem capaços després de destriar i saber aprofitar el temps que dediquem a cada una de les nostres lectures, però que tothom té dret a expressar-se. Al contrari, em sembla que aquesta és una cosa que hem de celebrar. Però bé, no, avui no era el tema, sinó el llibre. Nosaltres vam fer recentment un viatge a Londres i vam sovintejar els viatges en metro, anant d'un monument a l'altre, etc. I vam quedar bastant sorpresos perquè hi havia un nombre bastant elevat de viatgers que llegien, que tenien llibres. I em va fer pensar quan nosaltres estudiàvem i anàvem en tren i pràcticament quasi tothom, doncs, tenia un llibre a les mans per aprofitar el temps. Ara, si vas en tren o viatges en metro, clarament tothom està submergit a les pantalles del mòbil. És molt escadusser veure algú que llegeixi. I, en canvi, allà era quasi com un 50-50. No vol dir que no hi haguessin molt, però vam quedar bastant parats. A més, eren llibres que es veia que tenien història, que eren fins i tot potser de segona mà, que havien tingut diversos propietaris, que hi havia molts lectors que havien... contemplar les seves pàgines. I aprofitant això i aquesta imminència del Sant Jordi, del que voldria parlar és justament d'això que contenen les pàgines del llibre, de l'escriptura. De fet, em voldria tornar a parlar, perquè és un tema que en aquests mateixos programes ja havien tractat en alguna altra ocasió. Específicament vam dedicar un programa a la concepció que tenia Plató de l'escriptura, que apareix especialment en una de les seves obres, el Fedre, en un passatge ens narra el mite de Teut i Tamus. No sé si ho recordaràs, ara, molt sintèticament, Plató en allà ens diu que l'escriptura ens fa perdre la memòria. Però sobretot el més important és que per ell només proporciona aparença de veritat, ja que si preguntes alguna cosa les paraules escrites mai no et responen. No responen res, absolutament res, indiferents, impassibles. Per molt que els facis pregs o els hi plantegis dubtes, elles altives en la seva inescrutable immutabilitat, que és el que dona l'escriptura aquesta aparença de saber, no?, de veritat, però un saber que si l'interrogues no es manifesta. Aquesta era la tesi de Plató, una mica sorprenent, però que té, evidentment, els seus fonaments. Però avui voldria comentar també altres tesis sobre l'escriptura, en concret d'un altre autor que ha estat més recentment citat, justament en l'anterior programa, el senyor Yuval Noah Harari, que descriu l'aparició de l'escriptura com un dels moments decisius en què es produeix el salt fonamental cap al progrés de la humanitat. Perquè l'escriptura permet superar una cosa que semblava insuperable, que és la capacitat del cervell individual d'acumular i conservar informació. Gràcies a l'escriptura podem anar més enllà, i això esdevé el detonant perquè es produeixi una acceleració que ja serà definitiva en l'evolució d'allò que anomenem la segona naturalesa de l'ésser humà, que és la cultura. Que no és sinó un recipient, òbviament immaterial, on nosaltres podem acumular totes les nostres experiències, coneixements i avenços de forma permanent. De tal manera que després aquesta acumulació de coneixements està a disposició pel seu ús per part de les generacions futures, que així ja no estan forçats a començar cada vegada des de zero i poden partir d'allò que havien assolit els seus avantpassats. Però també el mateix Harari destaca una altra aportació, una altra dels canvis que introdueix l'escriptura importants, i és que el llenguatge escrit és determinant perquè apareguin els documents, aquells escrits que testimonien totes les circumstàncies de la nostra vida social, de la vida social de totes les persones. I a partir d'aquí, l'aparició d'una nova classe que són els productors, guardians i gestors dels documents, és a dir, els buròcrates, que seran els protagonistes centrals de les nostres estructures organitzatives socials. I encara un tercer element. L'aparició de l'escriptura, del llenguatge escrit, també va fer que esdevingués un moment per un salt qualitatiu, salt extraordinari, en aquell camp d'allò que ell anomena la invenció i transmissió d'històries. Ell anomena històries aquell conjunt d'afirmacions i informacions que permeteren a la humanitat establir comunicació i relació entre tots ells, de tal manera que això feia possible establir mecanismes de col·laboració massiva i flexible i obtenir objectius extraordinàriament ambiciosos. Doncs bé, aquestes històries, gràcies a l'escriptura, van passar a un altre nivell. Algunes d'aquestes històries van quedar plasmades en llibres i alguns d'aquests llibres esdevingueren essencials en l'organització d'aquestes societats. Per exemple, els llibres sagrats, la Bíblia, l'Alcorà, els Vedes, ja que aquests llibres contenien la paraula revelada per Déu. La virtut d'aquests llibres és just allò que Plató criticava de l'escriptura, que la paraula és fixa. Un cop la paraula escrita ja no admet modificació, és inapel·lable. Això fa, doncs, que llibres sagrats siguin també inapel·lables. A diferència de la tradició oral, que està sempre objecte a modificacions espontànies o involuntàries, allò escrit ja no té discussió. I, esclar, el llibre sagrat, això, és una cosa que busca de forma fonamental. Ara bé, el mateix Harari posa de manifest que aquesta aparent inflexibilitat, aquesta univocitat de la paraula escrita, no ho és tant. Ni tan sols en el cas dels llibres sagrats. No ho és tant com sembla o com voldrien els que els van crear, ja que finalment les paraules escrites potser no són modificables, però el seu significat sí que pot variar al llarg del temps. I pot acabar sent objecte de discussió. Quin és el significat? I això és un problema que farà sorgir una nova casta d'experts en la interpretació de la paraula revelada, és a dir, una nova casta de buròcrates, aquells que anomenem sacerdots, rabins, etc. Això de la universitat, doncs, de la paraula escrita, no deixa de ser més una aspiració que no pas una realitat, contràriament al que deia o pensava Plató. I el mateix Harari ens posa una anècdota de la religió que ell coneix molt bé, que és el judaisme, perquè tota religió té un llibre sagrat, però sembla que el judaisme en té tres. Els inexperts en el tema ens sona el Talmud, que és allò que s'estudia en les sinagogues, però ell ens diu, no, el llibre original és la Bíblia, la Torà. La Bíblia és el mateix que en el cristianisme, l'únic que els jueus només agafen l'Antic Testament. Però al cap d'uns segles va començar a haver-hi discussions sobre quin era el significat d'alguns passatges i això va donar lloc a l'aparició d'un nou llibre sagrat, que és la Misnà. Però també, que van tornar a passar segles, i es va tornar a discutir què era el que deia la Misnà, exactament, i això dona lloc al Talmud, que és el que en l'actualitat s'estudien les sinagogues. Déu-n'hi-do, la peripècia, no?
Sí.
Per ser una cosa així inamovible i inapel·lable. Bé, aquí és on te podria jo avui posar l'èmfasi, perquè si per Plató la feblesa de l'escrit és aquesta immutabilitat, aquesta incapacitat d'entaular en diàleg amb el lector, que per ell era l'origen de la veritat, Plató es malfiava del que no era un resultat d'un diàleg, perquè, és clar, aquests que ara podem anomenar buròcrates s'aprenen de memòria un escrit, el reciten com a lloros, encara que no entengui res, semblen el mar de savis. I això l'esverava. No? Encara avui es pot esverar.
Sí.
En això té raó. Però avui dia aquesta immutabilitat hem pres consciència de que no és tan simple com Plató doncs, es malfiava. L'anècdota que hem explicat, demano disculpes, perquè segur que he fet una simplificació molt barroera del contingut d'aquests llibres sagrats, però aquesta anècdota crec que és prou reveladora. Ni tan sols la paraula revelada es pot mantenir realment fixa, perquè, malgrat tot, ha de ser interpretada per un humà. Això vol dir que la lletra impresa no és autosuficient, que ella per si sola, per tot tenia raó, no ens diu ni ens aporta res, que és, en definitiva, finalment, el lector el qui fa que allò que és immutable, és a dir, sense vida i mort, recobri la vida i passi a ser significatiu. Que esdevingui una més d'aquestes històries que ens expliquem els uns als altres des de temps immemorials i que gràcies al text escrit poden travessar espais i temps i posar en connexió gent que ni es coneix ni es coneixerà mai. Aquest és el poder de les històries de la paraula escrita. Al narrador li podien fer preguntes, però tampoc, si és una història prefixada, podia canviar-la. Al llibre no li podem fer preguntes, però, en canvi, cada acte de lectura és una interpretació d'aquells símbols que representen una voluntat de comunicació determinada, però que nosaltres no podem saber quina fou i només ens podem quedar amb la nostra interpretació. Cada acte de lectura, doncs, és una nova creació d'allò que Plató considerava fix i immutable. Imaginem quina diferència. No només és fix i immutable, sinó que cada vegada que llegim creem de nou allò que és el que està escrit en aquell text.
És suggerent, dit així.
És, no només és que és així. No, aparentment, nosaltres reproduïm allò que un altre ens diu. No, nosaltres creem. El llibre només existeix, doncs, si ho voleu més bonic, l'obra literària només existeix quan algú la llegeix. Si no, no existeix. Només existeix en la nostra ment. Els llibres només existeixen en la ment dels lectors. Els lectors que els llegeixen, que interpreten aquells estranys símbols que ataquen les seves pàgines. En parlàvem en programes anteriors. Tot té una realitat, o moltes coses tenen una realitat física i una realitat que no és física, que és intersubjectiva. Els llibres tenen una realitat física, són un recull de fulls de papers, més o menys relligats, amb un munt de taques de tinta, però sense una ment que les interpreti, és estrictament això, un munt de papers embrutats. El llibre, el rei protagonista de Sant Jordi i de la nostra cultura, només existeix quan una ment el llegeix. Un llibre escrit en alfabet cirílic, per nosaltres, és poc més que uns fulls adornats d'unes curioses sanefes. En canvi, qui coneix aquest alfabet, llavors es produeix un miracle extraordinari. Allò mateix que per nosaltres són unes curioses formes recargolades, per ells és algo que conté tots els mons que ens puguem imaginar. Parlaven d'entitats intersubjectives en programes anteriors i la seva curiosa naturalesa, que és que existeixen simultàniament en més d'una ment humana. Avui podem fer un pas més gràcies a aquesta noció, en aquest terreny, i abordar una de les paradoxes de l'existència que, quan exercia de docent i feia classes de batxillerat, més incomodava els alumnes. Deia, existeix el Quixot? I es deia, no, clar que no existeix. I al cap d'un moment, sí que existeix, perquè si no existís no en podríem parlar. I això els empipava molt. Perquè hi ha una edat en què ets poc procliu a acceptar ambigüitats en el món aquest quotidià, no? I quan les coses són blanc o negre, ja comences a desconfiar i algú m'està aixecant la camisa aquí.
Volen certeses.
Volen certeses. I les paradoxes no estan al camp de la certesa. Però, esclar, amb aquestes eines conceptuals que hem anat comentant, potser és més fàcil desembolicar aquesta paradoxa. Sí que existeix, clar que existeix el Quixot, però com a entitat intersubjectiva. Això vol dir només a les ments d'aquells que coneixen la història de la literatura o han llegit el llibre o n'han sentit a parlar. Només en aquestes ments. Si aquestes ments desapareixen, el Quixot no existeix. Si tu agafes la Q, U, X o T i ningú la llegeix, això no és res. Més que uns guixots en un paper.
No?
Una taca de tinta. Algú podria dir que, bueno, però si jo tinc un dibuix del Quixot, què? No. Ara entraria en un altre tema, però potser en un altre programa, però el dibuix, la representació gràfica ha de ser interpretada igualment. I, en tot cas, aquest dibuix del Quixot no té cap correspondència amb res real. Igual que si tu dibuixes un centaure, no per això existeixen els centaures fora de la ment d'aquells que són capaços d'interpretar aquell dibuix com un centaure. Aquesta, doncs, és una de les meravelles dels llibres, eh? La facilitat amb què ens permeten endinsar-nos en mons imaginaris i fantàstics. Mentre llegim, viatgem constantment per les més diverses geografies i topografies i sense moure'ns ni un mil·límetre d'on estem asseguts. I no ens cal ni prendre bolets estranys ni estimulants artificials. Perquè els llibres tinguin aquest extraordinari poder, potser el que passa és que la nostra ment ja està acostumada, molt bona part, a construir mons imaginaris. I d'entre aquests mons imaginaris, algun d'ells l'anomenem real. Podem posar molts exemples de seguidors, per exemple, de les Guerres de les Galàxies o d'Elvis Presley, que realitats imaginàries o éssers desapareguts, per ells són absolutament reals i són el centre de allò que dona sentit a la seva existència i fan coses realment extravagants en funció d'aquests que podem anomenar mites moderns. Admetent, i és molt admetre des de Nietzsche, que ja ens va deixar bastant clar que tota la realitat és construïda, admetent que la nostra realitat té una bona part de material, d'objectiva, i hi ha també una part molt gran d'aquesta nostra realitat, la que anomenem real, que no és material objectiva i que té una naturalesa immaterial o intersubjectiva, molt més del que suposem, ens diuen o ens diem a nosaltres mateixos o interessa que pensem perquè siguem compulsius consumidors. Per molt material i materialista que sigui la nostra societat, és atravessada d'aquestes entitats immaterials. Anomenem imaginàries, però que són ben reals, intersubjectivament. I no tan sols són ben reals, sinó que donen sentit i orienten les nostres vides. Per exemple, la felicitat. Ni la pots veure, ni la pots medir, ni la pots pesar, ni la pots comprar, ni la pots empaquetar, ni expressar en números. Tot i que constantment es fan esforços per aconseguir-ho i medir-la, i es fan rànquings de països segons la felicitat dels habitants, no sé com la mesuren, bueno, sí, sempre és a través de suposades manifestacions externes, però, evidentment, ningú la pot medir. Per què? Perquè només està a la ment dels individus. Poques coses, doncs, són comparables a quan obres un llibre per primera vegada. És com quan comences un viatge, eh? Expectatives, il·lusió, incertesa, neguit per començar. Diu, què serà? On em portarà? A on aniré a parar? Què m'espera? Quin nou món m'obrirà? Però amb l'afegit de que el llibre, el viatge pot ser a destinacions infinitament diferents, des dels confins de l'univers fins a l'interior de tu mateix. A més, des del punt de vista físic, poques coses comparables a la textura de les cobertes, el frec de les pàgines, l'olor de la tinta acabada d'imprimir, l'olor a estrena, no? Una de porta que s'entreobre un món que resta allà amagat, ocult, esperant a ser desvetllat. Només que ens decidim a passar fugazment els ulls per sobre d'aquells grafs misteriosos, arrenglerats, que sempre es van repetint però sempre són de formes diferents, ens apareixerà un món fins llavors desconegut. Hi havia un famós gag del llunyà programa d'humor Cracòvia, potser per mi el gag culminant de la sèrie, on uns jugadors del Barça trobaven un objecte misteriós a la taquilla del Guardiola, un llibre. I es preguntaven entre ells, sabeu com funciona? Per on s'enxufa? Potser deu anar amb piles. I llavors el míster els deia, no, no s'endolla, és per llegir. I un no contestava, però què és llegir? No, els llibres no funcionen. Al contrari, els llibres fan funcionar, ens fan funcionar la ment. Són com una clau que obre les portes per anar més enllà de nosaltres mateixos. És un catalitzador que ens transforma en uns éssers capaços de transcendir l'espai i el temps i connectar-nos amb tots els mons reals i imaginaris que conformen tots ells, els reals i imaginaris, la nostra realitat. Per tant, bé podem dir, per acabar, que ubi liber, ibi mundus.
Quines ganes de llegir, Pere.
Sempre.
Gràcies. Adéu-siau.
Fins la propera.
D'aquí a uns segons us servim en safata i en antena l'actualitat d'aquest dilluns al Penedès. Fins ara.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Es manté el nivell de vendes de les mones amb una tendència de les temàtiques clàssiques, mentre que el futbol femení va guanyant terreny. Estem en plena Setmana Santa i, com és tradició, toca menjar la mona de Pasqua, unes mones que podem trobar de tot tipus i per a tots els gustos a les pastisseries de Vilafranca. La pastisseria Bertran és un dels establiments que ofereix mones artesanes, ja siguin de xocolata o de pastisseria. El pastisser Ramon Bertran explica que es pot trobar tots aquests dies aquests clients, amb quin marge de temps també s'estan fent les comandes. Hi ha força previsió pel que fa a la reserva de les mones. Alfons Rius també fa dies que estan rebent comandes de tot tipus de dolç relacionat amb la Pasqua, tot i que noten que la gent cada cop va més a última hora. Pel que fa a la Fleca Parés, també es poden trobar tot tipus de mones i peces de xocolata. El mestre artesà Marc Parés destaca la professionalització que està adoptant l'empresa a l'hora de treballar amb aquest producte. Un artista de la Bisbal denuncia l'Ajuntament per fer un ús no autoritzat d'una obra seva. La il·lustradora Zara Díaz, veïna de la Bisbal del Penedès, ha denunciat l'Ajuntament del municipi per fer un ús no autoritzat d'una obra seva. Díaz ha explicat a la Fura que a finals del 2023 va rebre un encàrrec del consistori per fer una il·lustració per un calendari de l'entitat Òmnium Cultural. L'artista va fer una imatge titulada Els sons de Gaia, que va entregar al consistori per la qual va cobrar l'import estipulat. També assegura que es va signar un contracte entre les dues parts. Amb tot, al final el consistori no va fer ús d'aquella obra per al calendari. Segons ha explicat Díaz, uns mesos després va tenir coneixement que l'obra estava sent utilitzada en un altre context, concretament en una lona amb motiu del 8M, sense que se l'hagués informat ni se li hagués demanat autorització prèvia, la qual cosa suposava un incompliment dels termes acordats al contracte, segons afirma. Després d'intentar buscar una solució amistosa i veient que no era possible, Díaz va optar per interposar una demanda judicial per ús no autoritzat de la seva obra. L'artista aclareix que l'assumpte es troba ara en procés judicial, però ha volgut donar a conèixer el cas per visibilitzar la situació, alhora que vol remarcar la necessitat que es reconeguin i respectin els drets com a creadora i professional, tal i com es va estipular en el contracte. Des de l'Ajuntament de la Bisbal, l'alcaldessa Agnès Ferrer ha respost que en el seu moment Òmnium Cultural va descartar la imatge de Díaz perquè en volia una d'horitzontal, però confirma que la dissenyadora va cobrar pel seu treball. La campanya Està de moda arriba a l'escola al Castellot. Castellví de la Marca segueix realitzant activitats de la campanya Està de moda per la prevenció del residu tèxtil. Després del taller d'upcycling realitzat al Casal de la Gent Gran dijous, les activitats es traslladaven a l'escola al Castellot per tal que la campanya arribés també als infants del municipi. Concretament ha estat una activitat adreçada a alumnat de cicle superior de l'escola al Castellot que, sota el títol Quina moda volem, ha reflexionat i treballat el consum responsable de roba. Aquestes accions ofereixen pautes per la correcta gestió del residu tèxtil, impulsant-ne el reciclatge i evitant que acabi a la fracció rebuig. Això redueix l'impacte ambiental en abocadors o plantes d'incineració. I acabem explicant-vos que el Noia ja coneix els horaris de la Final Four. La Final Four de la Champions League se celebrarà els dies 10 i 11 de maig a Matosinhos, a Portugal, al Centre d'Esports i Congressos. La semifinal entre el Noia Freixenet i el Barcelos serà dissabte a 4:45 de la tarda, hora catalana. Abans, a la 1, s'enfrontaran Benfica i Porto. La final tindrà lloc diumenge a 5:00 de la tarda. Matosinhos és un municipi portuguès d'uns 175.000 habitants, situat al districte de Porto, a la regió del nord i a la subregió de Gran Porto. Limita al nord amb Vila do Conde, al nord-est amb Maia, al sud amb Porto i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. El Noia ha organitzat un autobús que sortirà divendres i tornarà dilluns per a l'afició que es vulgui desplaçar a Portugal per donar suport a l'equip.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:45.
And now the end is near.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
The final curtain. Vivim en una societat que peca de posar etiquetes a tot i a tothom. I quan parlem de salut, de medicina, sovint, malauradament moltes vegades, darrere de l'etiqueta d'aquest diagnòstic hi ha una medicació, hi ha una pastilla. Avui la Montserrat Ferraro, la nostra coach i psicòloga que ens porta el Com ser tu, vol abordar aquesta qüestió complexa. Bon dia.
Hola, bon dia. Una qüestió complexa i molt, molt important. Ja com a decana ja vaig batallar amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en parlar del tema de medicació, que no era tan necessari, i a més penseu que molts cops psiquiatria a nivell de serveis socials són 8 minuts que et veuen, automàticament et diagnostiquen el que entenen en 8 minuts, que dius meravella de les meravelles, els psicòlegs a vegades voldríem tenir una bola, però aquests la deuen tenir, no? I diagnostiquen i donen medicació, una medicació que molts cops t'esbirla el teu projecte de vida. Vale? I això ho he vist amb molts clients que han acabat i he acabat treballant i altres circumstàncies en companys i situacions diferents que hem pogut veure. Altres que han aconseguit deixar la medicació. Va sortir per televisió, a TV3, un programa que parlava de que molts cops els antidepressius no estan contrastats del tot i que molts cops no està molt clar tots els efectes que produeixen secundaris. Després sortia, lògicament, la presidenta de la Societat Intercol·legi de Metges de Psiquiatria i deia que sí, que no eren nocius aquests efectes secundaris i que sí que estaven validats. Però després sortien els metges que han fet el programa dient que no estan tan validats i que certament provoquen una sèrie de reaccions per casos concrets que s'estan detectant ja fa temps, no és d'ara. Aleshores, què succeeix? Que estem en una societat que inclús hi ha metges que diuen no arreglem malalties. He vist alguns metges dient no arreglem malalties. Vull dir, el que estem fent és posar etiquetes. Posem etiquetes
i pastilles.
I pastilles, però no s'arregla res, es queda tapat allò.
És un pegat, no, la pastilla?
És un pegat. Llavors, ja sé que els psicòlegs hem anat avançant. Jo, com a decana, vaig batallar molt pels psicòlegs amb emergències, els vam muntar, per psicòlegs oncològics. Vam fer una remoguda d'olla important i tots els companys segueixen i els psicòlegs estan trepitjant fort. Evidentment, hi ha de tot tipus,
hi ha tot caràcter. Això no és un duel psicòlegs-psiquiatres, eh?
No, per això estic dient, ja ho sé, perquè jo tinc molts...
Perquè qui recepta pastilles és el psiquiatre.
Sí, és el psiquiatre. Però el tema és que hi ha molts bons psiquiatres que treballen i que valoren el treball psicològic. Hi ha altres que decideixen medicar, i a més fa molts anys, ara no tant, però les farmacèutiques et pagaven uns viatges de cunyes si medicaves les seves medicacions, valga la redundància, vale? Per tantes de l'any, tu tenies accés i et regalaven un viatge, aleshores...
Com uns al·licients, no?
Exacte, he tingut companys i continuo tenint companys psiquiatres i molt macos, eh? I que respecten molt la vessant psicològica. També hi ha persones que fan publicitat por ahí, tipus Marianne Rojas, vull dir, entrant i sortint, que cadascú pot tenir les seves opinions, però és veritat que potencia la importància de treballar-se psicològicament i que la medicació és un acompanyament. El que és important és que el fet aquest que diuen de que la medicació no deixa efectes, sí que en deixa, i m'he trobat molta gent que ens ha costat molt. Ens ha costat molt. Hi ha certes medicacions que, a més, és que depèn molt de les persones. S'ha de fer un estudi de quina medicació li va bé a uns o a uns altres.
Personalitzar, no? Exacte. I això no hi ha temps per fer-ho.
Clar. S'ha de personalitzar i dius, tu prova aquesta, si et va malament, te la canviem. I mira que canvia molt sovint, eh? Ah, no li va bé? Bueno, doncs ho canviem. I dius, home, si féssim un estudi abans de la persona, quina li pot anar millor? Suposo que han de tenir molt de més informació de les medicacions per poder fer un estudi abans. Bueno, aleshores...
I més mitjans.
Exacte, i més mitjans. Aleshores, no és tan necessari. Primera que... es diagnostiquen depressions quan són estats de depressió momentània per estrès emocional. Aleshores, clar, vull dir, a poc a poc ho anem acostant, però és que hi ha distàncies que s'han de fer saber perquè la gent no caigui tan fàcilment amb la medicació. Vull dir, jo, amb joves...
No ens hem de conformar si... No. Ens cau un diagnòstic seguit d'una medicació?
Clar, és que tu vas i resulta que...
Estàs
en una situació emocional difícil, te'n vas, no saps com en sortir-te, tens tristesa, no t'aixeques, vas al psiquiatre i et diu, tens depressió, pren això. Home, I qui m'ajuda? Per què tinc aquesta situació? Què passa amb els meus pares? La meva mare és depressiva. No m'ha cuidat mai, no m'ha abraçat mai. El meu pare es fuig de casa perquè no sap com solucionar el tema. I jo estic com trist perquè he passat tot el meu tema adolescent sense asa ni bèstia, ni siquiera podem revelar perquè em sabia greu si la meva mare s'ho passava malament. Per posar-vos un exemple, ¿vale? Uh-huh. Aleshores, i me'n vaig i em dius, tinc depressió. Home, el que estic és deprimit, que és diferent. És a dir, tinc una situació emocional que he de saber com en sortir-me'n jo psicològicament i he de saber que sóc un ésser separat de la meva mare i del meu pare i de la meva família i que la meva vida és meva. Algú que em dongui força, que em dongui elements per treballar
eines,
amb mi mateix.
No? Eines, elements, no pastilles.
Sí, exacte, eines per recol·locar-me, per intentar entendre què ha passat, per saber que no és que no m'estimin, per saber que no es qüestiona res, però que la vida és així, que ningú ha fet cap malifeta, ni jo tampoc, perquè no per mereixer la situació que m'ha tocat. Hi ha molts elements que s'han de treballar. No senzillament 8 minuts i donar-li un antidepressiu, i no fer res més perquè això se li passi. Aleshores, clar...
Perquè jo penso... amb un antidepressiu no tens elements per...
No, el problema dels antidepressius sí, és que fan una composició que tenen molta més serotonina del compte. L'exemple va ser quan van llançar el Prozac. No sé si hi ha un llibre que diu més Plató ni menys Prozac, que és molt interessant també. Però quan van llançar el Prozac... Era la bomba.
Sí, sí.
Però van tindre que retirar la fórmula. I tinc en l'article per què van retirar la fórmula. I és que era serotonina pura. La serotonina és la que fa que les coses les vegis amb distància. Val? Fa que tota la informació d'una cèl·lula, d'una neurona, passi a l'altra. Però sempre va de la mà de la dopamina. Quan van descobrir que el nostre cervell feia serotonina i dopamina de la mà, llavors es van donar compte que havien fet el Prozac amb serotonina pura. I llavors la gent s'allunyava tant que li importava un bledo la vida. Que li importava un bledo tot. S'allunyava. I van tindre que retirar...
No patia, entre cometes,
sí, però
estava
inclús,
lluny de la realitat.
Però inclús no tenia ganes de viure, és que li importava un bledo tot.
Tot un pito.
Clar, sí, sí. Aleshores dius, bueno, adiós, allà, tot lluny, no hi ha apego, m'entens? O sigui, desapareix el vincle amb la vida, desapareix el vincle amb tot, perquè nada me preocupa, nada me
tot
motiva,
res em motiva, res em mou,
tot em rellisca. Aleshores, clar, van tornar a generar i van posar més dopamina. Però avui en dia encara hi ha certs components que tenen més serotonina que dopamina. La dopamina és la de presa de consciència, la que, de la velocitat de reacció, la que et diu sin prisa però sin pausa. És a dir, si tota la informació d'una neurona passa a l'altra, la dopamina diu sí, però no t'entretinguis. Sense pressa, però sense pausa. Vinga, pum, pum, pum. I l'adrenalina, que és la que va amb els components de plaer, és el que t'obre totes les portes perquè tota aquesta informació passi per tot el sistema nerviós. Llavors, aquests tres elements són molt monos perquè apareixen amb les nostres realitats de plaer. El plaer d'una dutxa, el plaer d'un bon menjar i tal. Quan tu fas una situació de plaer, doncs aquests tres elements també generen. També quan vas al vàter, eh?
També.
I a fer pipí i a fer popó, ¿vale?
També
generen, eh? I després l'oxitocina s'afegeix amb les relacions socials, interactuem, intercanviem. Aleshores, hi ha molts elements que nosaltres necessitem buscar-los en el nostre entorn. Aleshores, ens acostumem a que entrin de fora, a més són exagerats perquè van com molt lluny, que és mucha serotonina.
De fora vols dir la pastilleta.
Sí, no? La pastilleta. Llavors, és veritat que les drogues entren en un mecanisme, és com si fos una peça que s'enganxa amb un engranatge, amb una rodeta, i fa rodar les rodetes, ¿vale? La droga fa rodar les rodetes i després et deixa porqueria dintre de la neurona, que m'escolteu els joves perquè tingueu clar que això passa. Jo he treballat amb drogodependències. La pastilla, la química, per ajudar, entra, fa la rodeta i no deixa porqueria dintre. Però hi ha alguns efectes secundaris i un d'ells també són les dependències. És que
també sí, genera dependència.
Clar, si tu deixes de posar això, t'ansies perquè necessites aquella sensació de que tot rodi i no saps com fer-ho rodar. Vale?
Has desaprès a fer-ho tu sola.
Clar. Aleshores, la medicació sempre hem comentat que, evidentment, jo ja et dic que tinc companys psiquiatres i molt bons psiquiatres, que ha de ser acompanyada amb un treball psicològic. Aleshores, la persona, quan treballa, no us penseu pas que és bla, 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 xerrà, 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 sinó...
Ja, del divan, la imatge
típica.
Exacte,
ja. Vull dir, és un treball, és una interacció, sigui la teoria que sigui, sigui la línia que sigui de professional, però és una interacció i un treball que ha de fer cada persona. Jo he de decidir que jo vull treballar. Aleshores, no vaig allà perquè m'ho solucioni l'altre. Vale? No vaig a un assessor fiscal perquè em faci la declaració de renta. O sigui, vaig a un psicòleg perquè em doni eines que jo pugui treballar i que s'adaptin a mi i que jo pugui interactuar dient això, això, això. Aleshores, clar, és una feina i aquesta feina s'ha de fer. I així és com jo assoleixo la meva recàrrega d'endorfines, la meva recàrrega d'energia, el meu facilitar que l'oxigen circuli gràcies a la circulació sanguínia, que és la que agafa l'oxigen dels pulmons i el porta a totes les cèl·lules, que genera un cicle de Krebs que es donen tots els pulmons a les cel·luletes, que genera energia, i aquesta energia és la que augmenta les defenses. O bé, faig relaxació amb aquesta energia si jo vull, o bé, em poso en marxa si jo vull, però el que fa fixa és augmentar-me les defenses perquè augmenta les endorfines. Llavors, això és molt important tenir-ho present. I aquests programes que sento i les situacions que jo em trobo al despatx, com per exemple un xaval jove que per una decepció amorosa doncs va tancar-se en banda perquè a més anava al mateix col·le, al mateix institut, i es bloquejava, va anar fatal, una mica d'espot a la noia, vale? La situació per ell, vale? Aleshores, què succeeix? S'encongeix, va... medicació. Psiquiatra, medicació, té depressió. Home, té depressió. Té una situació que ha de solventar i no ha de deixar que aquesta noia sigui més important que ell.
Un desengany amorós, no? Que n'hi haurà més a la vida. Hem d'aprendre a gestionar-los.
Per l'amor de Déu, clar, hem d'aprendre a gestionar tot això i a saber que la vida és teva. Aleshores, tirem milles. Però què succeeix? Que un cop treballa i un cop aconsegueix avançar, hi ha algú que el frena? I definitivament jo ja porto moltes experiències fetes que molts cops el que ens frena és la medicació.
No et deixa avançar.
I jo, per prudència, molts cops, i ara us ho dic, però la medicació, jo mai generaré una inseguretat a la persona. Si la persona té seguretat amb aquesta medicació, direm, aquesta medicació et sobra. No, perquè si se sent segur, vull dir, el que intentarem és dir, no podíem intentar canviar la medicació, anem a parlar amb el psiquiatre, però clar, estic una mica cansadeta ja. Els psiquiatres han de ser conscients i el que demano és parlar amb els psiquiatres a vegades per poder interactuar. En diversos casos vaig aconseguir parlar amb els psiquiatres, van canviar-li la medicació, li van posar amb una dona que ho havia arreglat tot, havia pujat, estava que es tancava a casa, que no volia fer res. Es va tancar tant que quan la tocaves et transmetia una carga negativa que em barejava i tot. Vull dir, la dona estava com una pedra, de tancada, de tensió, de nervis i de pors. Es va currar, es va posar... Però li faltava aquesta empenta. Em falta allò de... Ai, venga, vaig. Perquè sempre hi havia aquesta medicació que...
Frenava.
Frenava. No li deixava apretar el culet i posar-te les piles. Aquesta expressió que m'enteneu, no? Que vol dir, venga, va, som-hi. No, era, bueno, anem fent, bé, estic bé, ara ja hem sortit a donar la volta. Però clar, deies, ai! Doncs bueno, vam poder parlar amb el psiquiatre, va canviar-li, va donar-li un antidepressiu molt més suau i la dona va començar a aixecar el cap. Llavors vam començar a parlar de poquet a poquet... parlar amb el psiquiatre, bueno, doncs això va millor, vam poder fer un treball d'equip perquè pogués anar deixant. Vull dir, jo no, per molt que et digui el que us dic ara, no me'n posaré en contra per generar inseguretat amb una persona que està agafant la seguretat, encara que sigui incorrecta, en pastilles. És com el papa i la mama posar-se un en contra l'altre davant dels fills. Escolta, ho farem pitjor o millor, però la teva discussió i la meva és a part. M'entens? Vull dir, davant dels fills, no li generis inseguretat als teus fills. Fem-ho a part, no? Aleshores, penso que hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer i molta informació, perquè els pares cauen de quatre potes dient, bueno, doncs si té que prendre medicació, té que prendre medicació. I dius, home...
Si ho diu el metge, no?
Si ho diu el metge, i dius...
Paraula de Déu.
Pues igual no, vull dir, demaneu una altra informació, vale? Un diagnòstic diferencial. Pregunteu psicològicament, valoreu, vull dir, demaneu informació professional d'altres bandes, perquè jo és veritat que batallem molt perquè hi ha pocs psicòlegs als àmbits sanitaris. Jo quan vaig entrar com a decana, i vaig anar a parlar amb el president Pujol, i vaig anar a fer l'entrevista, i quan li vaig dir, voldríem entrar en matèria, i em diu, un moment, i em va fer entrar el responsable de sanitat, perquè ja sabia el que li diria. Estic parlant de l'any 2000, i a l'any 2000 teníem 12 psicòlegs per tot Catalunya. 12. Ara tampoc és que en tinguem gaires més. A la sanitat pública. Aleshores, jo, a veure, jo treballo, però és que sóc de les defensores de que han d'haver-hi més assessorament a la gent a la sanitat pública, no solament psiquiatres, i potser una mica és l'objectiu d'aquest plantejament, de dir, anem a veure, la medicació a qualsevol preu, no. Tingueu en compte que les medicacions tenen efectes secundaris. I sobretot, respectem molt la persona que està prenent medicació, busquem-li un suport psicològic, que es puguin posar d'acord els professionals i que progressivament es pugui anar deixant. Jo ho he aconseguit. Hi ha gent en què no he aconseguit poder parlar amb el professional, perquè ara és una, ara és una altra, i llavors m'han de donar, m'han de donar el permís als clients, no? I llavors, clar, si no pots acabar de parlar, no es pot fer aquest treball de progressivament d'anar-ho deixant. I a vegades hi ha professionals, psiquiatres, que diuen, no, això ho ha de prendre per vida. Dic, home, depèn, no? Depèn si la persona fa treballs i tu veus el perfil i dius, ha de prendre per vida això amb els efectes secundaris que significa? Vull dir, ostres, que la vida és teva, que són vitals. Jolín, no perdem aquesta energia, no ens plantegem-ho d'una altra manera, per tant... Objectiu, que sapigueu que això és el que volem traspassar-se. Vull dir que realment no medicació a qualsevol preu, si el tema d'etiquetes tampoc és que sigui suficient.
Clar, perquè prèvia a la medicació hi ha aquest etiquetatge, no?
Clar.
Aquestes ganes de posar nom a tot.
Et poses un nom i llavors busques una medicació. Dic, però on està la solució? No és suficient. I no ho dic jo, ho deia ja un metge, em va encantar. Per això també remoure una mica l'olla i posar-ho a través de la ràdio, que ho sapigueu. O sigui, hi havia una pacient que em deia, a mi per què no m'has dit que tenia fòbia? Dic, ja et vaig dir que tenies por als espais oberts, no? Diu, sí, però és fòbia. Dic, et serveix de molt saber el nom? És com si et posés una etiqueta. Vull dir, a tothom ens poden passar aquestes coses. Quan poses una etiqueta i et penses que ets un malalt. Vull dir, ostres... A veure, a nivell emocional podem tenir dificultats, bloquejos, i no cal que et posin una etiqueta. És veritat que nosaltres, els psicòlegs, i per estudiar-ho, va molt bé classificar-ho, dir que és una fòbia més intensa, més suau, tal, 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 però per treballar amb la gent, si li dius, digue-li, mira, això se'n diu, té aquest nom, però el que t'està passant és anem a la xitxa i la limonà, anem a solucionar. Vale, això per què? Per això, pot ser per això, anem a treballar-ho d'aquesta manera i té possibilitats de solució, vale? Aleshores, potser que et queda una mica d'ansietat perquè ui, et dona un primer empronta, però després tens eines i elements per avançar, que és el que normalment es treballa. I tot depèn també de les persones. Però el que importa és el camí i la solució, no solament l'etiqueta. ¿Vale?
En els exemples, perdona, parlaves molt de depressió, ara han sortit les fòbies, ho podem estendre...
A tot.
A tot, no? Pràcticament.
A tot, sí. A tot. Vull dir, és tot el que classifiques. Bueno, aquí, sense que anem molt lluny, que era, em sembla, el 2007, que vaig fer unes investigacions en Fundació La Caixa i les baixes laborals aquí tenien que ser donades per depressió. Vull dir, si no poses depressió en l'informe, no li donen la baixa a la persona. En canvi, als Estats Units, el 40% de les baixes ja eren baixes per estrès. Estrès és una saturació d'informació i una sobrecàrrega. No és una depressió. El que passa és que et sents que no tens ànim per res perquè et veus que no pots. Aleshores, clar, aquestes confusions... A mi em dona que hem d'explicar-li al món polític què significa tot això. Perquè és igual que quan vaig estar de cana, pensava, no saben la diferència entre psiquiatres i psicòlegs. Doncs no saben molts conceptes psicològics, la gent. Potser cal que els expliquem, intento ser responsable. Potser cal que ens posem a informar i que la gent entengui des d'altos rangos què significa cada cosa per poder ajudar i fer polítiques socials que siguin respectuoses i adequades, que ajudin a la gent i no la classifiquin per sectes o per etiquetes.
Clar, perquè ara que dius això penso que és molt diferent que et diguin... Necessites un temps per tu, perquè estàs estressat, que et diguin...
Tens depressió. És que canvia
com
completament.
Canvia, no? Com canvia.
Canvia completament. I aquest xaval, com m'he trobat altres, que era l'efecte dels ninis, ja havia treballat fa molts anys, ostres, és molt diferent que li diguin, mira, escolta, tens una situació d'estrès emocional perquè et sents despreciat per una persona que li estàs donant massa poder. Vull dir, està molt bé estimar, però no donar-li poder sobre tu a l'altre. Primer t'estimes tu, necessitem treballar l'autoestima, vale? Vale, molt bé, però estàs deprimit. Què vol dir deprimit? Què vol dir? És que no tens ganes de fer res, pren això que tindràs més ànim. Si no arreglem el que tenim que arreglar, És com tractar una úlcera nerviosa, que l'acuses, la poses bé, però els nervis et tornaran a fer una úlcera. Anem a l'origen del problema.
A l'arrel,
no? Anem a l'arrel. Siguem una mica conscients i creem polítiques que ens ajudin a tots. No estic en contra de les etiquetes, perquè ja et dic, per estudiar va molt bé, però per treballar amb les persones pensem que tothom ens pot passar
com
de tot.
Com a pacients no ajuden.
No. Ara, si m'has de tancar el psiquiàtric perquè resulta que no dono de sí, vale, però si realment tenim alteracions emocionals, tothom tenim les nostres merdetes. No sentiu pas que som raros ni estem malalts mentalment. Tenim les nostres merdetes i si som una mica conscients, busquem ajuda i les podem arreglar.
M'encanta. Tots tenim les nostres merdetes que amb ajuda es poden solucionar.
I tant.
I no hem de dependre pas d'una pastilla de per vida.
Exacte.
Etiquetes i medicació, avui al Com sé tu, amb la Montserrat Ferraro. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
M'han fet dubtar quan ho tenia clar. Vaig dir que tot anava bé i no et volia preocupar, ho sento. A vegades sóc complicat. M'he passat mitja vida justificant-me per tot, tot i que mai vaig entrar als teus plans. Per no ser com els demés, per no ser una ovella més, per la meva forma de ser i de pensar. Sé que deia la veritat, però em van fer baixar el cap. He carregat motxilles que no hauria de portar. Agafo lo meu, vaig fer una muntanya d'aquell gra. I ho tornaré a fer, estic preparat. Corrent. No tinc pressa, vaig caminant i no em cal anar corrent. Sé que els meus millors encerts van sortir sense voler. Ho vaig donar tot de mi quan ningú donava res. He demanat perdó quan no hauria. M'he mossegat la llengua de la ràbia. Penso en gran i valoro cada detall. No em podràs dir res que no m'hagi dit a un pam del mirall.
Vinc a posar tots els telers en marxa. Ara sé pintar sortint-me del marge.
Acaben 3 hores de ràdio. Acaba aquest dilluns de Penedès en Xarxa, que esperem... que esperem que hàgiu gaudit amb les propostes que us hem cuinat. Que passeu un bon dilluns, el que en queda, i demà hi tornem, de 9 a 12. Comptem amb tots vosaltres. Adéu-siau.